Aquest divendres 11 de juliol, Marta Orriols serà a Agullana per presentar el seu darrer llibre a l'altra banda de la por de l'editorial Pro, una obra que comença amb la Joana, dos fills adolescents, un càrrec nou com a responsable de restauració i conservació de les obres d'art del Museu Nacional d'Art de Catalunya i també una petició de divorci de l'exmarit. A través dels diversos capítols d'aquest llibre explorem les escenes de vida de la protagonista i per parlar-nos d'aquest mateix llibre ens visita la seva autora Marta Orriols. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital. I és que m'agradaria parlar una mica més sobre com comença la història, no?, d'aquesta protagonista, de la Joana, amb tants de fils, no?, i amb tantes complexitats en aquesta història.
Doncs la veritat és que va sortir de... Jo sempre arrenco les històries amb una espurna que a vegades no sé on em portarà i en aquest cas va ser molt així perquè sortia un dia d'un museu del Manac, que és protagonista de la novel·la també, i era un dia de moltíssima calor a Barcelona i me'n recordo que sortia d'aquelles sales on evidentment tots els paràmetres climàtics estan absolutament controlats, a més surts amb aquella serenor, no?, i venia més de visitar les sales del Romànic i em va sorprendre molt quan vaig sortir al carrer la calorada que feia, no?, i aquella sensació que tenim darrerament als estius, no?, com ara està passant, que tot crema, que hi ha incendis per tot arreu, i una mica és aquesta sensació de que el món s'esfondra, no?, i em semblava molt interessant el contrast que estiguéssim conservant unes obres d'art de més de 900 anys d'antiguitat i les estiguem preservant, no?, d'alguna manera, el passat, no?, que al final és el que ens identifica, però que siguem incapaços d'alguna manera d'agafar aquest futur, no?, i tot va sorgir d'aquí, de dir, no sé què escriuré, però d'aquesta espurna em vull fer alguna cosa, no?, i me'n vaig anar a casa i mica que em va començar a créixer la idea al cap i així va sortir una miqueta el personatge de la Joana que treballa en aquest museu i per tant és una mica el mirall d'aquest món, no?, una mica del dins i el fora i també del que li passa amb ella a nivell personal, no?, jo crec que és una novel·la amb moltes capes que parla molt del món de fora actual que ens afecta a tots i s'encarna amb un personatge que és una miqueta un exemple d'algú que viu aquest temps, no?, m'estava com molt interessada en captar una miqueta quins eren aquests codis actuals del món, no?, i com ens afecten a nivell personal, també.
Però, a més, a part de tota aquesta gestió, no?, del món exterior que ens envolta, també hi ha tota aquesta gestió de les situacions que viu la Joana, que perfectament, no?, podria viure una persona normal, no?, de peu de carrer. Esclar, com impacten, no?, tots aquests personatges? Parlàvem d'aquests dos fills adolescents, parlàvem d'aquest exmarit, parlàvem també de la dona amb la qual es vol casar aquest exmarit. Com impacten, no?, en la vida de la protagonista?
Sí, clar, a mi sempre m'agrada fer personatges que més que personatges siguin persones, no?, perquè penso que al final la literatura una mica també serveix per explicar comportaments i per emmirallar-te, no? Llavors, Joana, crec que és una persona que, com deies tu, podria ser qualsevol persona de peu de carrer, no?, que té una vida amb certs privilegis, és una dona privilegiada perquè té una bona feina, té un pis de propietat, que és una cosa que ella diu, no?, que sap que avui això és molt un privilegi important, no?, i tot i així sembla com que li manca alguna cosa, no?, ella té com una sensació de que té un buit a la vida i no sap d'on ve. No és que sigui infeliç, ni molt menys, però sí que hi ha aquesta sensació que no sap d'on ve. Llavors la novel·la treballa una miqueta aquests matisos que jo crec que ens passen a tots, no?, i més quan arribem a aquesta edat de la vida que anem tancant etapes, no?, i està a punt de fer 50 anys, no s'especifica l'edat, però és una edat en què jo crec que ja pots mirar molt enrere i encara vols pensar que et queda molt per endavant i per tant pots prendre decisions, no?, tens uns fills que de cop i volta ja no necessiten tant la teva atenció, no?, hi ha aquest tema de l'amor que a mi m'interessava molt tocar-lo perquè sempre penso que és un molt bon motor, no només literari, sinó de la vida en general, no?, i jo crec que que el caracteritza és que ella encara, no és que estigui enamorada del seu ex, però és algú a qui aprecia moltíssim i és un tipus d'amor que per ella encara és molt vàlid i la sosté. Llavors, en el moment que aquest exmarit li demana d'una manera oficial el divorci perquè s'ha de casar amb aquesta altra persona que ha conegut, a ella li trontolla alguna cosa. Diguéssim que potser això és el petit detonant que comença la novel·la, no? Les meves novel·les mai passen grans girs ni hi ha molta acció, no? Però passen aquests petits tremolors, no?, que fan que ella se n'adoni que tothom va avançar, no és la sensació que té ella, no? Potser al final ens passa a tots, no?, que tothom va cremant etapes i encetant coses noves i que ella s'ha quedat com estancada en un punt de dir, bueno, ja he fet tot el que s'esperava de mi i els meus objectius a la vida ja els he aconseguit i ara què serà de la meva vida, no? Si aquest home jo ja no m'hi puc recolzar tant perquè que comença una vida a part, entra una criatura, si els meus fills ja tenen una edat que ja no necessiten d'una manera tan física, no? Si la feina ja va, no? Pues, què serà de mi? No? I llavors, a partir d'aquí, és una miqueta quan m'agrada a mi posar el personatge entre l'espasa i la paret i fer-la moure una miqueta, no? I són moviments petits, perquè al final és trobar-se a una mateixa, no? Però, bueno, penso que sempre està bé.
Però són moviments importants, és a dir, estem parlant, no, de que la Joana es troba en un moment en què la resta de l'entorn en el qual viu va avançant, no? Va cremant aquestes etapes, però ella també ha de fer aquest pas, no?
Sí, bueno, jo això aquí en la novel·la ho simbolitzo. Bueno, hi ha un quadre que és força protagonista a la novel·la, que és un autorretrat de la Lluïsa Vidal, que va ser una pintora catalana. Llavors ella, amb aquest autorretrat, sempre li ha entusiasmat la mirada que té la pintora, no? D'una persona absolutament convençuda d'estar fent el que vol, no? Llavors és com una clocadeta d'ull d'una mirada, no? En aquest autorretrat de dir, bueno, fes el que necessites fer. I en aquell moment ella sent un impuls per la subtrama que hi ha aquí en aquesta novel·la d'un personatge que és el Mateu, no? Que va aparèixer a la seva vida ja fa uns anys, no? Quan ella ja estava acabada de separar-se, en un viatge a Tòquio que vam fer per feina. Va conèixer un home, van passar un parell de nit junts i no es van tornar a veure mai més i han perdut el contacte, no? Llavors ella s'agafa d'això, bueno, el troba de casualitat a Barcelona, però no s'arriben a trobar pròpiament, el veu de lluny. Llavors li reapareix aquest personatge a la seva vida i el que fa és anar-lo a buscar, no? Intentar-lo anar a buscar sabent que és una bogeria perquè no té ni la direcció exacta. Llavors, bueno, fa una petita aventura, no? Així, una petita rebel·lió amb ella mateixa de dir, fes passos endavant, el que sigui, tu prova-ho, no? Sabent en el fons, molt en el fons, que no li sortirà bé, però bueno, va fent moviments i és una manera més que d'anar a trobar aquest home, de dir-se a ella mateixa o de provar d'entendre ella mateixa què necessita la vida, no? I que no és un home precisament, no? Si només aviat això, el sentir-se satisfeta amb ella mateixa, amb el que està visquent, ser molt conscient d'aquests privilegis, no? I intentar canviar el punt de vista, no? De vegades és tan fàcil, no? Que és una mica no és que hi hagi un missatge a la novel·la, però sí que al final no es diu això, no? A vegades estem tan obsessionats en això, no? En el que ens passa, no? I aquí a Occident, vull dir que a vegades sí. Les nostres misèries no són grans misèries, però ens hi obsessionem molt, no? I a vegades és tan fàcil com canviar la perspectiva, no? Intentar-t'ho veure des d'un altre punt de vista i veure que bueno, que tenim molt per gaudir, no? Que penso que és un mal dels nostres temps aquí a Occident, no? De quedar-nos enganxats en un present, no? I no pensar que la vida en un present, no? En el futur i què farem, no? O recolzar-te molt en com va ser el teu passat i com aquesta nostàlgia, no? I al final t'oblides una miqueta que la vida està passant ara, no? I la Joana té una bona vida ara i li falta saber-la gaudir, no? És un llibre que parla una miqueta d'això.
A més, no? Suposo que també s'exploren temes com parlàvem de l'amor, però també d'aquesta por a no saber quins són els objectius, no? Ara comentava justament que aquí a Occident tenim una mica aquest problema, no? De que no sabem gaudir del que ens està passant. És clar, com impacten, no? Tots aquests temes, la por, l'amor, la maternitat, a la vida de la Joana? Com ho aconsegueix enfrontar i si finalment no aconsegueix trobar-se ella mateixa i aprendre a gaudir.
Sí, jo la por m'interessava també perquè no ho havia explorat mai. Jo, de fet, era una novel·la que tenia ganes de parlar de l'amor i dels diferents tipus d'amor, però em vaig adonar que moltes vegades el que ens frena és la por i que al final no és un sentiment tan diferent a nivell de motor com l'amor, no? Jo crec que aquí, en la novel·la, és com tot el catalitzador, no? És l'emoció que va desencadenant o va accelerant tots els esdeveniments que passen a la novel·la. I per mi era interessant reflexionar sobre com les pors, que a vegades són molt, molt generals i són de la societat, no? D'aquest missatge tan hostil que estem rebent constantment, com això ens travessa a nivell personal, no? Al final, penso que és una emoció, la por, que quan funciona com un instrument natural, no? que ens serveix com d'alerta per sobreviure, no és una emoció dolenta. El que passa que crec que estem en un moment que vivim com en una societat on tot ens fa por, no? I això al final és una societat paralitzada, com molt atemorida, no? Estem com molt més desconnectats i molt més desconfiats. I al final això que és general, diria, d'aquest moment actual, com és lògic, no? Per tal com està el món, crec que també a nivell individual et fa més petit, no? I fa que et fixis més en els passos que fas, no? I de fet ella aquestes pors al final les volca, les fa reals a través de coses, d'uns patiments, per exemple, amb els fills excessius, no? D'imaginar-se que els pot haver passat absolutament de tot a la nit que no arriba a casa i el gran no hi és. Vull dir que les pors la van afectant a nivell personal, no? I ella mateixa, doncs, bueno, jo crec que el que aconsegueix és això, no? Adonar-se'n que, bueno, el que et comentava una miqueta abans, que la vida segueix i que aquesta incertesa del futur i tot això hi és, però al final, bueno, en aquest futur arribarà, no? Llavors, el present l'has de viure de la millor manera que puguis, no? I penso que al final se n'adona que, bueno, que té totes les eines que una persona necessita per poder viure tranquil·lament, no? Però és aquesta por de que quan et passen coses bones, a més, sempre estàs esperant, bueno, ara no pot ser que tot em vagi bé, no? Que crec que també és molt nostre, no? No pot ser que tot em vagi bé, ara em vindrà la bufetada, no? I bueno, és una mica un llibre que parla d'això.
Un llibre que parla sobre això, però que també fa reflexionar el lector. Vull dir, és que estem parlant ara aquí de coses que li passen a la Joana, però perfectament és una reflexió que podríem fer tots.
Sí, jo crec que és una novel·la com molt humana en el sentit aquest, no? Ja et deia, abans el meu interès en el meu llibre era partint d'aquella espurna, d'aquest contrast, no? Del món d'abans i el món d'ara i tot això que estem fent. Penso que estem en un moment curiós de la història, que ha passat moltes altres vegades abans, no? Que ja haguem tingut tantes crisis de tot, de valor, de polítiques, crisis a nivell internacional, que ja ha passat abans això, no? Crec que s'hi suma més a més, i que això sí que és nou, aquesta crisi climàtica, que al final és una por nova també, i és una por molt real, no? I crec que quan ve l'estiu la veiem molt bé. Jo és una novel·la que vaig començar a escriure a l'estiu i ho noto. Ara, quan me la rellegeixo, penso, ostres, es nota molt els passatges que estaves escrivint a l'estiu, perquè jo noto aquesta sensació, no és ecoansietat, o sí, no? Però és aquesta cosa d'ostres, on anirem a parar tots, no? I te n'adones que al final t'has d'agafar les coses molt petites i molt quotidianes de la vida, que és el que ens fa tirar endavant, no? I els altres, sobretot, és una novel·la que també parla molt dels altres, de la necessitat dels altres, ja sigui una parella, ja sigui uns fills, una família, uns amics, no? Però aquesta cosa de no estar sols, que crec que també és un mal d'aquest temps actual, no? La soledat, una soledat no buscada, però que pels ritmes de vida que portem, per això et dic que sí que ens reflecteix a tots, no? El tipus de feina, la manera com ens estem comunicant, no? Aquesta cosa de voler fer un cafè i anar-lo allargant i no quedar mai amb ningú al final per fer el cafè, cada vegada ens costa més trobar-nos, no? I mirar-nos els ulls, estar a prop. I és una novel·la que ve d'això, no? Que al final, sense els altres, tampoc som res, no?
Però també m'agradaria parlar, no, de la feina que té la Joana. Vull dir, està treballant, no, en aquest Museu Nacional d'Art de Catalunya, i no sé si parlàvem, no, de soledat, però a vegades busquem aquesta soledat en diferents moments de la nostra vida. No sé si aquesta feina li dona a la Joana aquests moments per reflexionar, per fer una mica d'introspecció i pensar una mica més en ella mateixa, és a dir, no dependre tant dels altres, sinó analitzar internament i veure què és el que li fa falta.
Sí, de fet el museu és com un, per ella és com un parèntesi, no? Del món, és un lloc on ella para, és la seva feina, és un terreny on professionalment trepitja fora i se sent molt segura, però té uns moments, li permeten uns moments de reflexió, com tu deies, no? I això ho he fet a través de les obres d'art que van apareixent a l'obra. Són una excusa perquè el lector s'aturi també, no? I se n'adoni com a vegades l'art és l'únic lloc, no? Qualsevol tipus d'art, disciplina artística, no? Ja sigui llegir un llibre, mirar un quadre o jugar, no? Escoltar una melodia, no? Al final, cada vegada més ens costa aturar-nos, no? I observar la bellesa. Jo també he volgut fer una petita oda a la bellesa en aquest sentit, no? De la gran necessitat que tenim per poder-nos entendre nosaltres mateixos, a vegades fer-ho a través de l'art, no? Perquè al final el que ens està dient l'art són experiències personals d'altres personatges i d'altres autors, no? Que ens han anat parlant al llarg del temps i te n'adones que al final si per alguna cosa et toca l'art és perquè t'hi emmiralles, no? Moltes vegades jo crec que pequem de voler omplir l'art de teoria, que evidentment la necessites per entendre el context d'aquella obra i això, però ens oblidem molt de les emocions que ens generen estar davant d'una obra d'art, no? I deixar-te portar. Llavors aquí en aquest museu a mi m'era ideal, sobretot per la col·lecció del romànic, no? Perquè, bueno, les sales del Manac del romànic són impressionants, no? I a més tenen aquesta disposició que semblen els absis, bueno, reprodueixen els absis de les esglésies, i hi ha com una mena d'ambient molt, no místic, però sí que hi ha un ambient especial en aquestes sales. I com que no és un museu que hi hagi moltíssima gent, jo que m'hi passejo sovint, a vegades estàs sola de sales del romànic i són unes pintures tan antigues, no? I aquells ulls que et miren fixament i que t'estan parlant, i per mi això, poder posar un personatge aquí a soles, no? Quan em documentava amb la cap d'àrea de restauració i conservació, li preguntava quins moments de la teva feina et fan gaudir més, no? I em deia que aquesta sensació, ells passen un cop la setmana, ai, perdona, un cop cada dia, em sembla que és, a revisar les sales de que tot estigui en ordre. I ho fan, evidentment, quan el museu està tancat al públic i no hi ha ningú, no? I van amb unes petites llanternes de llum rasant per anar podent comprovar les obres, no? I a mi aquesta imatge, dins del meu cap, clar, era com una novel·la, no? Posar una dona amb aquestes sales tan grosses, amb aquestes obres d'art tan solemnes, no? I penso que és un moment on tu et pots trobar molt amb tu mateixa, evidentment, més enllà de la feina que estàs fent, no? I si més no, jo amb la literatura em anava molt bé per poder-la posar aquí, no? I davant d'altres obres, eh? Però jo sí que tinc sempre la sensació que l'art al final ens explica com a persones humanes, no? I és una cosa que s'està fent des dels inicis de la humanitat. I bueno, jo crec que el poder de l'art és que, més enllà dels nostres propis interessos, jo crec que és una manera de relacionar-te amb el món, no? I de posar-te també a la pell dels altres. I això, que a part d'aquesta curiositat que ens genera, no? Jo crec que és una manera d'estar viu, no? I de connectar.
A més, parlaves de generar emocions, que és una cosa que comentaves que a vegades queda oblidada. Entenc que a la Joana totes aquestes obres que l'envolten li generen emocions i que això al final la fa reflexionar, no?
Sí, totalment. Clar, ella, bueno, per exemple, clar, jo buscava, fas expressament perquè et quadri amb l'argument, no? Però dins de la seva feina hi ha un personatge masculí que, bueno, li genera moltes inquietuds, no? Perquè és un home que se li apropa més del compte i aquestes coses, i llavors hi ha un moment bastant àlgid de la novel·la en què es troben i ella volia tallar això perquè ja no pot aguantar més que sobre el seu terreny professional, on ella es mou molt bé, doncs hi hagi algú que li estigui com fent sentir aquesta inseguretat, no? Llavors es troben en un moment i jo faig que aquesta trobada estigui davant, passi davant d'un quadre que és la Batalla de Tetuán de Fortuny, que és un quadre enorme que ocupa tot un pany de paret molt gros del museu, no? Llavors és aquesta representació de la batalla, no? Aquest moviment que hi ha, es veu la lluita, es veuen els cavalls, es veuen ferits, soldats, no? Llavors és una miqueta traslladant el que està passant dins del quadre a la batalla que està mantenint ella amb aquest vigilant que no? I és tot el que li pot dir. O sigui que d'alguna manera he fet com lligar el contingut del quadre amb l'argument que està passant en aquell moment. I més que una reflexió d'ella també, doncs és això, no? Fer que literàriament també les coses et quadrin una miqueta en aquest sentit, no? Però sí, les obres que van sortint tenen molta relació. Hi ha un moment que parla de la maternitat, recordant una escultura que va veure, bueno, una obra que va veure ella fa temps, no? De que és simplement un volum, és una obra abstracta, és un volum amb una paret que es diu I am pregnant, no? I que l'havia impressionat en aquell moment i allò li va fer venir moltes ganes de ser mare, de sentir el desig de ser mare, no? És per parlar una mica això, també, de vegades com l'art precedeix una miqueta la vida, inclús, no? I ens fa prendre decisions, no? O ens afecta les decisions que prenem, si més no.
I ja per anar acabant, perquè fareu aquesta presentació, no?, aquest divendres 11 de juliol a Agullana, però no sé si ja estàs treballant en alguna altra cosa, si ja tens alguna cosa a punt o encara haurem d'esperar per veure alguna altra obra nova.
No, haurem d'esperar perquè a mi em passa que sí, escric constantment i prenc notes i coses, idees al cap, sempre en tens, però ara de cop i volta haig de tenir, de la mateixa manera que aquell dia sortida del museu i vaig veure clar que m'havia de posar a escriure, no sabia què, però necessitava, sé que em vindrà en algun moment i llavors m'hi posaré, però jo no em poso mai davant del full en blanc i dic vinga, toca escriure una altra perquè ja m'has acabat una, no? Sempre escric perquè tinc la necessitat d'escriure, si no, no ho sé fer, no em surt. Llavors ja vaig fent coses, mil coses, i escric sempre, no? Ja siguin articles, contes i mil projectes petits, però així una altra novel·la o una altra obra gran, segur, tinc una idea al cap, però encara està molt... De moment és una intuïció i encara no la puc traslladar en paraules.
Doncs esperarem que aquesta intuïció s'acabi desenvolupant. De moment gaudirem de A l'altra banda de la por, de Marta Orriols. Gràcies per ser aquí a Ràdio Capital i recordem-ho, hi ha aquesta presentació aquest divendres 11 de juliol a Agullana per a aquells que vulguin comentar i gaudir una mica més d'aquesta obra. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.